Bona tarda. Comencem, com sempre, amb les informacions de l'aula. Dir-vos que el dijous dia 9 de maig, a la tarda, tenim una visita guiada a la Pedrera per veure l'exposició Tots som grecs, exposició de ceràmiques de Miquel Barceló, pintor, escultor i dibuixant, que és un dels creadors més destacats del panorama artístic contemporani. Tenim alguna encara plaça disponible, qui estigui interessat que ens ho digui. El preu és de 15 euros pels socis i 17 pels que no són socis. També us informem que aquest divendres comença el taller musical per adults. Es farà al matí de 10 a 11, un quart d'11, i es farà aquesta primera sessió, serà la sala d'actes de la biblioteca. També, si algú està interessat, doncs també que ens ho digui. I com cada setmana, suposo que espereu, ho diem, que silencieu els mòbils, si us plau. I ara anem per la conferència d'avui amb l'aranyenc Joan Celdran Danés, periodista i escriptor. Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Realització i Producció de Televisió per la Universitat Politècnica de Catalunya, és director i productor de documentals i programes de televisió. Si en els programes de televisió llegiu els crèdits, segur que en Joan Celdran surt amb molts d'ells. Ha dirigit, entre d'altres, els documentals L'home dibuixat, una conversa amb Jaume Sisa sobre la vida del cantautor català Jaume Sisa, L'últim sopar, retrat íntim de la xef Carme Ruscalleda, Animals i companyia, on analitza la relació dels humans amb els animals de companyia, Barcelona, vides en blanc, sobre el consum de cocaïna a Barcelona, Arenys, on tot comença, una crònica de la consulta independentista d'Arenys Amunt a motiu del seu desè aniversari. També ha desenvolupat i produït i dirigit formats divulgatius i d'entreteniment per TV3, Televisió Espanyola, La Sexta i entre d'altres. Entre aquests destaquem els programes, citació, El Gran Dictat, Cuina per solters, Dóna'm una pista, etc. etc. A banda d'això, Arenys ha estat col·laborador de Ràdio Arenys i des de les revistes Arenys, Vida Parroquial i L'Agenda. Actualment encara és membre del Consell d'Administració de Ràdio Arenys. També és l'autor del llibre Gran licor Calissai, memorable del bon gust. És un llibre que es va editar per l'editorial Angle el 2013 i explica tota la història del Calissai, que bona falta fa que tinguem un document escrit on expliqui tota la història. Però bé, avui no parlarà del Calissai, avui ens parlarà 10 coses que no veiem a la televisió, però qui són. Moltes gràcies, Joan.
Bona tarda. En primer lloc, moltes gràcies a l'aula per convidar-me i a la Mercè Cussó per aquesta presentació i per totes les gestions que m'han permès ser avui aquí amb vosaltres. I també, evidentment, moltes gràcies a tots vosaltres per ser-hi, especialment per dos motius. Primer, perquè el dia no acompanya. Em pensava que no hi hauria ningú i veig que hi sou tots, o sigui que moltes gràcies. I després també perquè sóc conscient que veniu a veure una conferència que té un títol una mica misteriós. I clar, això no sempre anima a anar-hi, oi? La conferència d'avui l'he titulat 10 coses que no veus a la televisió, però que hi són. Un cop em van fer una pregunta que segurament és la pregunta, no sé com dir-ne, potser la més interessant o potser la més complicada que m'han fet a nivell professional. La voleu veure? És aquesta. Per què feu programes tan dolents a la tele? Al tanto, eh? Per què feu programes tan dolents a la tele? Doncs bé, per intentar d'explicar-vos per què fem programes tan dolents a la tele i també per què de vegades n'hi ha de tant en tant algun que és bo, per això avui us vull parlar d'aquestes 10 coses que habitualment no veiem a la tele, però que hi són. Perquè aquestes 10 coses jo crec que les tenen en comú tots els bons programes de televisió. Els programes dolents molt sovint se n'obliden, però els bons, aquestes 10 coses que repassarem avui, hi són. I per tant, us les explico perquè quan torneu a mirar la tele, potser, doncs això, i pareu una mica més d'atenció, intenteu de descobrir-ne potser alguna que fins ara us havia passat per alt, però sobretot també us ho explicaré amb l'esperança de que potser avui d'aquí n'acaba sortint una bona idea per fer un bon programa de televisió i acabem sent tots una miqueta més rics i més famosos. No? O sigui que el punt de partida és aquest, a veure fins on arribem. Comencem, si us sembla bé. La primera cosa que tenen tots els programes bons, si més no, és una bona idea. A la televisió tot comença amb una idea i rere un bon programa sempre n'hi ha una de bona idea. Per oposició, normalment quan veiem un programa que no acaba de funcionar és perquè darrere té una idea que no era gaire bona o directament és que era una mala idea. Segur que tots coneixeu, vaja, ja ho sé, que tots coneixeu la discussió aquella tan antiga de què és primer l'ou o la gallina. A la televisió aquesta discussió no existeix. És claríssim que el que hi ha primer és la idea. Per això a mi m'agrada representar-la així, com un ou, perquè és l'inici, és on comença tot. Tota la nostra feina, sense una idea, no pot arrencar. Però si us hi fixeu, no sé si ho veieu gaire bé, sí, crec que sí, aquest no és un ou qualsevol, és un ou d'or. Ara fa un moment amb la Mercè estàvem parlant de que el temps és or. I a la televisió especialment ens passa això, no? El temps és or. Després ja veureu perquè us ho dic. Però la idea a mi m'agrada representar-la així, com un ou d'or, perquè té un valor que moltes vegades el passem per alt, però que hi és. I és aquest valor que us deia, per una banda, de ser el primer que necessitem, sense això no farem res, i després, doncs, que com que això és així, el seu pes val or. Tot i que moltes vegades les idees no estiguin prou reconegudes i no estiguin prou pagades. En el nostre sector, tot i que tothom té clar el seu valor, després, a l'hora de cobrar-les, les coses es solen complicar una mica o una mica bastant. I això, qui s'anima a dir-me què és això? Va, que això és fàcil, eh? Efectivament, és un cavall. No era cap pregunta trampa. O més ben dit, aquesta és bona, és una imatge que representa un cavall, que això m'ho va dir un cop un alumne i vaig creure que tenia tota la raó, no? O sigui, aquest anava per nota. Per què us ensenyo aquí la imatge d'un cavall? Doncs perquè, per mi, els cavalls són com les idees. Hi ha moltes coses en comú entre els cavalls i les idees. La principal és que són vius. I vosaltres em direu, home, Joan, les idees molt vives no ho són, no? Doncs sí, jo crec que les idees són vives. I com que són vives, tenen perills. Amb les idees ens pot passar això, que les controlem i, per tant, avancem en una bona direcció, superant tots els obstacles i arribem a un bon final. Però també ens pot passar això altre, que siguin elles les que ens controlin a nosaltres i llavors ens passarà això, que el nostre projecte acabarà anant pel pedregar. Una bona idea és imprescindible per fer un programa de televisió, però d'on surten aquestes idees? Són fàcils? Són difícils de trobar? Doncs en realitat les idees són una mica a tot arreu. Poden sortir de qualsevol lloc, per això quan al començar us he dit a veure si avui d'aquí ens surt una bona idea, no era pas, o sigui, ho deia una mica de broma, sí, però no del tot. Podria ser que avui algú de vosaltres tingués una bona idea per fer un programa de televisió. De fet, hi ha una teoria, aquesta és una mica esotèrica, que diu que no som nosaltres qui anem a buscar les idees, sinó són les idees les que ens venen a buscar a nosaltres. Això respon a aquesta pregunta. Un dia, no fa gaire, jo passejava per la Riera d'Arenys i vaig trepitjar una caca de gos. Cosa no gaire estranya, oi, si es passeja per la Riera d'Arenys. I automàticament em van venir al cap un munt de preguntes. Com és que hi ha tantes caques de gos? Com és que hi ha tants gossos? Com és que hi ha tanta gent que té la necessitat de viure lligada amb un gos? I d'aquí en va acabar sortint un documental que vaig titular Animals i companyia, que vam emetre en el 30 minuts de TV3, i que el que fa és explicar això, la relació que hi ha entre els humans i les seves mascotes, els seus animals de companyia. Si això us ho explico és perquè posa una mica en evidència el que us estava dient abans. És un cas clar en què jo no sabria dir ben bé si vaig ser jo qui vaig anar a buscar la idea de fer aquest documental o va ser el documental que em va venir a trobar a mi aquest cop en forma de caca de gos. I quan no surten les idees, què passa? Perquè clar, jo ara aquí ho estic venent d'una manera, no?, que sembla tan fàcil que diré, doncs això de fer tele oli en un llum, no? No té massa complicació. Però és veritat que hi ha vegades que quedem bloquejats i no en tenim d'idees. Com que els humans acostumem a trobar solució a tot, n'hem trobat també una per això. I quan no localitzem la idea que creiem que ens pot funcionar, què fem? L'anem a comprar. A tot el món hi ha un seguit de mercats internacionals, i cada cop són més, que es dediquen a comprar i a vendre formats i idees de televisió. Aquí només us n'he posat uns quants, que són importants, el MIGCOM de Canes, l'ANSI de França, el Festival Asiàtic, però també us n'he posat un de Barcelona, perquè veieu que en aquest sentit la indústria audiovisual catalana també és important i cada any es celebra aquí el Docs Barcelona, que és un festival especialitzat només en les idees i en els formats de documental. I és un festival amb molt prestigi arreu del món. A més, el que passa en aquests festivals és que no només venen les idees a les cadenes de televisió, que són els grans compradors, sinó que fan una cosa més bona, que és que venen les idees tastades. I què vol dir una idea tastada? Doncs una idea tastada és una idea que s'ha posat a prova. I això a les cadenes de televisió els agrada molt, perquè vol dir que ja no assumeixen el risc de dir, molt bé, jo compro aquesta idea, faré aquest programa, però què passarà? Les idees que es compren i es venen en els mercats internacionals normalment ja s'han posat a prova en alguna cadena i gràcies a això ja sabem que funcionen, ja sabem que tindran audiència. Això és especialment interessant perquè cada cop més les cadenes de televisió busquen un tipus d'idees concretes. Quines idees són les més buscades? Doncs actualment, suposo que ja ho podeu intuir, les més trencadores, les més boges, quan més esbojarrat sigui el programa, més requesta tindrà de compradors, més cadenes el voldran. Us ensenyo una cosa que no sé si coneixeu. Coneixeu aquest programa? Epic Nails es diu, que vol dir una cosa així com ungles èpiques, no? És la batalla de les ungles. Això és un programa que ha estrenat recentment TV3 a la seva plataforma d'internet. Sabeu que ara TV3, a banda d'emetre's per la pantalla convencional, la que tenim tots a casa, s'ha començat a emetre també a través d'internet amb un canal paral·lel que en diem el 3CAT. Doncs una de les estrenes de la temporada del 3CAT és aquest programa, Epic Nails, que com us deia, vol dir ungles èpiques, és la batalla de les ungles, i el que fa és posar a prova un grup de nois i noies que competeixen per veure qui fa millor la manicura. Si voleu, en podem veure un trosset i tot.
Bon dia a tots i a totes. Avui comencem Epic Nails, el primer format audiovisual català dedicat al món de la manicura i del nail art. Moltes persones creuen que fer-se la manicura és només una frivolitat, que és una cosa de xonis i que no és representatiu de la realitat catalana. Doncs bé, avui proclamo que tots els que pensen així estan equivocats. Epic Nails és aquí per demostrar que aquest país també som nosaltres. Som una generació amb veu pròpia i ens hauran d'escoltar. Dit això, aquí arrenca Epic Nails.
Bé, ara ja ens hi quedaríem tots a veure'l, eh? Però no és el cas, no és el cas. En tot cas, només us ensenyo això perquè veieu com la televisió va evolucionant a formats cada vegada més extravagants. Després intentaré explicar una miqueta per què TV3 o el 3CAT està fent ara l'Epic Nails. Però em sembla un bon exemple d'aquestes idees boges, no? Que d'entrada diries, home, d'això no en podem fer un programa de televisió. Doncs sí, es pot fer, i no només es pot fer, sinó que l'han fet, TV3 l'està matent i està tenint molt èxit d'audiència, especialment entre el públic potencial, que és la gent jove. I en aquest aspecte sí que m'agrada destacar que és una cosa que de vegades no valorem prou. Sabeu que en els últims anys s'ha criticat força TV3, de vegades probablement amb una mala intenció política, més que per altres motius, no? Però a mi m'agrada defensar-la, no només perquè jo hi faig feina, sinó també perquè crec que té uns valors que no hem de deixar escapar. I un d'aquests valors que té TV3 és el del risc. TV3, encara que de vegades no ho sembli, és una cadena que aposta fort per al risc. I si no, mireu això. TV3 ha fet programes, ara sembla que estigui aquí fent el proclama de TV3, no és això, jo us ho dic des del punt de vista professional, però és que és veritat, hi ha moltes idees que jo no puc anar a cap cadena de televisió a vendre-les perquè és que ni m'escoltaran. En canvi, TV3 sé que m'escoltarà. I TV3 ha fet programes com el Caçadors de Bolets, que és una cosa única al món. No hi ha cap programa de televisió al món que segueixi algú buscant bolets pel bosc. Cap, ja us ho asseguro. Ha fet coses com Catalunya des de l'aire, no sé si el recordeu, el Catalunya des de l'aire. Catalunya des de l'aire era una cosa tan simple però tan genial com posar una càmera en un helicòpter i dir a l'helicòpter, vinga, ja pots volar. I el resultat d'aquest vol, gairebé sense polir, és el que veiem per la pantalla de la tele. Doncs això també és un... O sigui, jo aquesta la considero una idea bastant brillant per la simplicitat. O sigui, una idea més simple que aquesta no hi pot ser, però algú en el seu dia hi va apostar, i no només hi va apostar, és que la va encertar. Catalunya des de l'aire, quan s'emetia, era el programa líder d'audiència cada setmana. I durant totes les setmanes que es va emetre, sempre va ser el programa més vist del dia. I després, bueno, tenim exemples més recents, com el Polònia o l'APM, que són formats que en altres cadenes no han funcionat, segurament perquè no els han mimat, i en canvi TV3 hi ha cregut, els ha tractat com corresponia, i bueno, ja sabeu que aquests programes, no sé si vosaltres els veieu o no, però són programes que estan funcionant molt i molt bé d'audiència. M'estic enrotllant molt. Haurem d'anar més de pressa perquè anem de veure 10 de coses i estem només amb la primera, que és la idea. Però tot això us ho he volgut explicar perquè entengueu que tot el procés, si no té una bona idea, és, o sigui, és com una casa on els fonaments no són bons, no? Ja podem anar fent coses que aquella casa tard o d'hora caurà. Doncs amb la tele ens passa igual. O partim d'una bona idea, o tenim una bona idea, o allò no anirà endavant. I ara una cosa una mica... potser sorprenent, no ho sé. La ideologia. Què vol dir això de la ideologia? Quan tenim una idea, què en fem? Si no tenim ningú que ens la compri, allò no servirà de res, malament rai, oi? Els que volem fer programes de televisió en català ens trobem, en aquest sentit, en un petit problema, que és que només tenim un comprador, que és aquest que, del que també parlo, entre altres coses, perquè és el meu comprador, de TV3. Els que fan ràdio ho tenen una mica millor aquí, perquè com a mínim tenen una gran emissora pública, que és Catalunya Ràdio, i una de privada, que és RAC1, a banda de tota una xarxa de moltes més emissores, evidentment les emissores municipals, ara acabo de baixar de Ràdio Arenys, hi ha tota una estructura a la ràdio, però amb la televisió ho tenim més difícil. I clar, què passa? Que TV3 ja té la seva gent fent programes. TV3 actualment té 2.300 treballadors, d'aquests hi ha 20 directius, aquests són els que... Vaja, no, això no ho puc dir, anava a dir que viuen molt bé, però això no ho direm. En tot cas, té 20 directius, té 115 càrrecs intermitjos, que aquests solen ser els que han d'aguantar una mica més la pressió, perquè el directiu normalment és el que diu farem això, però el càrrec intermitge és el que ho ha de fer i és el que pateix. I té 2.165 tècnics i personal laboral, que són aquests que van fent la feina del dia a dia. Evidentment, de tota aquesta gent, n'hi ha uns quants, ara no ho sabria quantificar, que es dediquen a fer aquesta feina que us explicava, a tenir idees. Però no n'hi ha prou. I és per això que TV3 ha de comprar també idees fora. I aquí és on entren en joc les productores. Suposo que heu sentit a parlar alguna vegada de productores. Què són les productores? Les productores són les empreses externes a TV3 que es dediquen també a tenir idees i a desenvolupar programes per acabar-los venent a les grans cadenes de televisió, TV3 o les altres. Això, en el cas de TV3, està marcat per llei. En realitat, TV3 té l'obligació, com a cadena pública que és, té l'obligació de part de la seva programació comprar-la a fora. I això per què es fa així? Doncs justament per potenciar la indústria audiovisual més enllà de les quatre parets de la cadena. Tant en un cas com en l'altre, tant en el cas de les idees que es generen des de dins de la tele com el de les idees de programes que la tele compra fora, al final sempre hi ha una persona decidint. Aquesta idea de dir aquest projecte el tirem endavant o aquest projecte que podria semblar interessant a algú, a mi no m'agrada i l'aturarem, acaba depenent sempre d'una persona. És una persona que a nosaltres, a tots els que ens dediquem a comprar i sobretot a vendre programes, ens fa una mica de por, que és aquest senyor. Aquest senyor és el cap de programes. I normalment és així, eh? És una... o sigui, no és real, eh? Però us el podeu imaginar així. És una persona normalment trista, una mica estressada, sempre molt enfeinats, amb moltes coses al cap i que no tenen ni 5 minuts per escoltar-te. Aquest normalment és el cap de programes. Però és el nostre filtre. Si nosaltres volem acabar venent un programa a TV3, haurem de passar per aquest senyor. I si ho recordeu, perquè ara ja fa estona que ho he ensenyat, aquest apartat, us he dit que era la segona cosa que us volia explicar avui, li he dit la ideologia. I per què n'he dit la ideologia d'això? Doncs perquè darrere de les decisions d'aquest senyor, les que acabaran marcant el futur dels programes, hi ha una ideologia. I aquesta ideologia està marcada per aquests quatre aspectes. Les lleis del mercat, la competència, els gustos personals i el context. Tanto, eh? Què vol dir tot això? Us ho explico ràpid perquè tampoc no cal que entrem molt en detall en això, però cada cadena de televisió té uns clients que se'ls imagina, perquè ja sabeu que tots anem bellugant-los amb el comandament a distància, anem amunt i avall. Però cada cadena té al cap el que nosaltres en diem un públic objectiu, la gent a qui s'adreça. Potser és més fàcil d'entendre si pensem que la gent, així en general, que deu mirar TV3 no és la mateixa que mira, per exemple, Telecinco. No? Després ja us dic, tots acabem mirant una miqueta de tot. Però potencialment TV3 s'adreça a un tipus de gent i Telecinco a un altre. I cada cadena a la seva. Això és el que en diem el públic objectiu. I això forma part d'una llei del mercat, que és que jo, com a directiu, com a cap de programes d'una cadena, quan compro un programa, no el compro per mi. No el compro per veure a la casa, el compro perquè el vegi el meu públic objectiu. La segona cosa que té aquest cap de programes al cap, la competència. Justament per això que us dic, perquè unes cadenes es diferencien de les altres, el qui compra els programes pensa, què està fent la competència ara? I ho pensa en dues direccions. Primer, vaig a fer una cosa que no estigui fent ningú més, és una opció, o l'altre, vaig a fer la punyeta als de la competència i faré el mateix, però d'una altra manera. També hi ha els gustos personals. Aquests senyors acaben sent persones com tots els que estem avui aquí i també tenen les seves fílies i les seves fòbies i això també acaba comptant a l'hora de que aquests senyors ens comprin la idea o no. I finalment hi ha el context. Què vol dir això del context? Doncs que hi ha una atmosfera que fa que en un determinat moment una idea sigui bona i passats uns mesos la mateixa idea ja no interessi a ningú. Això és el context. Per exemple, en el cas de les ungles, El programa de les ungles, a TV3, el cap de programes l'ha comprat i ha dit, sí, això ho tirarem endavant. Probablement ho ha fet perquè coneix la llei del mercat que diu que ara, en aquest moment, el fenomen de les ungles i la manicura és un fenomen mundial. O sigui, això que estem veient per Arenys, que es van obrint botigues que fan la manicura, tot això no està passant a Arenys. Això és un boom mundial que aquest any mourà 14.000 milions d'euros a tot el món. Llavors, el cap de programes de la tele segur que sap que això és l'ambient i segur que sap que l'audiència potencial de TV3, home, el tema de les ungles, si a tanta gent li interessa, els meus espectadors segurament també els interessarà. La competència. Això que us deia, que ells sempre no només miren per qui estem treballant nosaltres, sinó també com estan treballant els altres. El cap de programes de TV3 sap perfectament que la competència està emetent ara molts formats d'aquests que en diem talent. S'ho he posat aquí, n'hi ha talents arreu. Què vol dir això? Els talents són un tipus de concursos en què persones anònimes competeixen per demostrar que són els millors fent alguna cosa. Per exemple, sabeu que Televisió Espanyola està fent un programa que es diu Masterchef, no sé si el veieu. El Masterchef és un talent, perquè persones anònimes ens volen ensenyar que saben cuinar més bé que els altres i més bé que ningú. No? O també n'estan fent un de costura, oi? Alta costura. O sigui, és tot un seguit de programes d'aquest estil que s'estan fent no només aquí, sinó tot el món. En tot cas, el senyor de TV3 sap que aquests programes els està fent tothom, que aquests programes funcionen molt bé d'audiència, però ell no en té cap en antena. I li apareix un bon dia algú dient-li, escolta, que tinc un talent. Ostres, de què? No em diguis de cuina perquè ja el fan, no em diguis de vestits perquè ja me'l fan. No, d'ungles. Hòstia, bingo, ja el tinc. També hi ha això que us deia abans, els gustos personals. Jo no sé si és el cas o no, però pot passar que el cap de programes de TV3 tingui una filla que s'està tot el dia fent la manicura a casa, per exemple, no? I llavors si apareixo jo i li dic, escolta, que tinc la idea de fer un programa d'ungles, ell pensarà, ostres, això és una bona idea, perquè la meva filla aquest programa se'l miraria. Doncs això també acaba influint en els programes que acabem veient a la tele. I després això que us deia, no? Ara jo crec que és un moment en què es potencia especialment una conjuntura. És a dir, jo crec que ara, o sigui, que hi ha un moment per cada cosa, no? A la vida hi ha un moment per cada cosa. I ara som un moment, com a societat, en què es potencia molt la diversitat, oi, això ho veieu, però també una mica la frivolitat, el narcisisme, no? Aquesta cosa de fer-nos fotos tot el dia i mirar-nos al mirall. Doncs aquest és el context en què vivim ara. I el cap de programes de TV3 això ho sap i per això acaba comprant un programa en què la gent es dedica a fer les ungles millor que el veí. Això del context és important més del que sembla. Sabeu qui és aquest senyor? Qui és? Molt bé, és en Jaume Sisa. En un moment, Jaume Sisa que s'ha fet gran, com tots... S'ha fet gran, però és en Jaume Sisa. Fa uns quants anys vaig tenir la idea de fer un documental per explicar la vida i l'obra d'en Jaume Sisa. Era el moment en què començàvem a parlar del procés i em va semblar que seria una bona idea dedicar un documental a una figura tan emblemàtica de la nostra cultura, no? De la cultura i de la música catalana. I realment... Ostres, va semblar que sí que l'havia encertat, no? Perquè tothom s'hi va posar molt bé i vam començar a treballar en el projecte. Per tant, el context era favorable i el projecte encaixava perfectament en el context. Però què va passar? Que tot el tema del procés es va començar a encendre, no? Cada cop era més present a tots els mitjans, els diaris, les ràdios, i llavors, malauradament, alguns diaris, algunes ràdios, van tenir la mala idea de començar entrevistant en Jaume Sisa. I què va passar? Que en Jaume Sisa va començar a dir coses com aquestes. Els catalans som uns desgraciats. Catalunya no serà lliure ni quan sigui independent. Clar, això va capgirar completament el context del meu documental. Allò que havia començat com una bona idea es va convertir en una idea nefasta, bàsicament perquè el protagonista del documental es dedicava a una mica a sabotejar-nos a nosaltres mateixos, no? O sigui, ens posava entrebancs. Això lliga amb el que us deia abans. Una idea que és bona avui, al cap d'unes setmanes, d'uns mesos o d'uns anys, probablement ja no ho serà. Doncs a mi em va passar. Em va passar. Una idea que era boníssima i que tot anava perfectament endavant, doncs de cop, aquest cas, sorprenentment, per culpa del protagonista del documental, s'esguerra. Per sort, el context es va serenar de nou i al final vam poder acabar fent el documental. Va, anem per feina. La tercera. La tercera cosa important que tenen tots els bons programes de televisió, els diners. Hi ha aquesta frase que diu que tothom té un preu i qui no el té és que no val res. Aquesta m'agrada especialment, perquè trobo que és bastant veritat. Doncs a la televisió també és exactament així. Segur que heu sentit a dir que la televisió és molt cara, i és veritat, però potser no teniu massa idea de com de cara és. Doncs anem-ho a veure. Com val fer un minut de televisió? Depèn. Depèn d'allò que hi posem dins d'aquest minut, del que nosaltres en dinem el gènere. Hi ha diferents gèneres de televisió, és a dir, hi ha diferents tipus de continguts. Per fer-ho fàcil, nosaltres ho solem estructurar d'aquesta manera. Hi ha el gran gènere dels documentals, el gènere de l'entreteniment i el de la ficció. Després us posaré exemples i potser quedarà més clar. Però ara que parlem dels números, heu de saber que fer un documental té un pressupost aproximat d'entre 1.000 i 1.800 euros al minut. Fer un format d'entreteniment val entre 2.000 i 3.500 euros al minut. I fer un programa de ficció, una sèrie, els serials del migdia, les sèries del vespre, val entre 4.000 i 8.000 euros al minut. Això vol dir que quan fem una cosa tan neutra com seure al sofà i mirar la tele, potser no tenim consciència de que cada minut que va passant, en la hipòtesi més barata, que és la del documental, allò que estem veient val 1.000 euros cada minut. També és veritat que, com que després fan moltes reposicions, doncs els preus ja baixen, perquè això és el preu per l'estrena, però a mesura que anem passant al mateix programa, el cost es va abaratint. Anem a veure casos pràctics que potser us sonaran una miqueta més a tots plegats. No? El 30 minuts és un format documental, dura mitja hora, com el seu nom indica, ja hem dit que els documentals solen tenir un pressupost de 1.000 euros per minut, doncs el 30 minuts són faves comptades. 30 minuts a 1.000 euros, cada episodi que veieu del 30 minuts costa 30.000 euros. I és aquest el preu real. O sigui, cada diumenge, quan veieu un 30 minuts, heu de saber que allò ha costat 30.000 euros. El sense ficció, que ja és un documental, però més llarg, entre 50 i 70 minuts, doncs té un pressupost d'entre 70 i 100.000. El Polònia, 87.500 euros per episodi. Això vol dir 3 milions i mig d'euros per temporada. Una temporada són 3 mesos. El Foraster, del Quim Mas Ferrer, 110.000 euros per episodi, que són un milió, gairebé un milió i mig per temporada. El Joc de Cartes, el Joc de Cartes del Marc Ribas, 115.000 euros per episodi, un milió i mig per temporada. Eufòria, anem pujant, Eufòria, 153.000 euros per episodi, 2 milions d'euros per temporada, i el Crims, que segur que us agrada molt, doncs cada episodi que veiem de Crims, potser no... Per això us deia que són coses que no veiem a la tele, però hi són, Cada vegada que veiem el programa El Crims, a darrere hi ha 170.000 euros en cada episodi. Això no ho veiem, però hi és. I què passa amb la ficció? Ja us he dit que pot costar entre 4.000 i 8.000 euros per minut. Doncs una ficció com Merlí costa 400.000 euros per episodi, 5.200.000 euros per temporada. Un cas a part és el del cinema. Tot el que us estic explicant avui és el que passa en la relació entre les cadenes de televisió i les productores. Per tant, us estic parlant bàsicament de documentals, de programes d'entreteniment i de sèries de ficció. El cinema ja és una categoria més amunt. i els números també estan una categoria més amunt. Una pel·lícula mitjana de les del cinema català, Suro, Alcarràs, totes aquestes coses, tenen un pressupost aproximat de 720.000 euros de mitjana. Això poden semblar molts diners, però aquí ja us he posat, en comparació amb el que val qualsevol pel·lícula a la resta d'Europa, és la xocolata del lloro, perquè una pel·lícula normaleta a la resta d'Europa té un pressupost de 2 milions i mig d'euros per temporada. I si això us semblen preus alts, ja no parlem del que passa als Estats Units. Un sol capítol de Joc de Trons, aquesta sèrie que ha tingut tant èxit arreu del món, val 15 milions d'euros. Un capítol d'una hora. 15 milions d'euros. I l'última temporada del Joc de Trons, que és la vuitena, ha costat 90 milions d'euros. Però aquí fan una mica de trampa, perquè aquesta última temporada no és de 13 capítols, com són normalment les temporades, que és el que ocupa un trimestre, sinó que és només de 6 episodis. O sigui, aquesta gent amb 6 episodis s'han gastat 90 milions d'euros. Però el que passa aquí és una miqueta el que passa amb el futbol. Clar, tots quan veiem els sous que cobren els futbolistes ens escandalitzem, oi? Diem, ostres, com pot ser que en Messi cobri aquesta fortuna? I en Messi encara, no? Que tots entenem que és un molt bon jugador i està justificat que ell demani i els altres li donguin. Però hi ha jugadors que són dolentots, que també cobren molts milions. I com és que passa això? Doncs perquè aquests ingressos van en concordança amb els beneficis que el món del futbol i que aquests jugadors en particular generen. Doncs a la televisió és exactament el mateix. Us he parlat abans del joc de cartes d'en Marc Ribas. Clar, hem de pensar que el joc de cartes té una audiència potencial de 10 milions de persones, com a molt, que és el que a dia d'avui es calcula la població que parla i entén el català, 10 milions de persones. Doncs, com a molt, un programa fet en català el podran veure, com a molt, 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 10 milions de persones. Això, el joc de cartes del Marc Ribas. Però, clar, el joc de trons dels americans és una sèrie feta en anglès amb una temàtica universal que pot interessar a gent d'arreu del món. I això vol dir que la seva audiència potencial és en realitat la de tots els habitants del planeta, que a dia d'avui som, si fa no fa, 7.000 milions de persones. Evidentment, els beneficis que pot generar un programa o un altre són molt diferents i per això els pressupostos d'un programa o d'un altre, en la mateixa proporció, són també així de diferents. Estem parlant de molts diners, però tots aquests diners d'on surten? Perquè nosaltres seguim davant de la tele i de moment ningú ens fa pagar res. O sí, de vegades, eh? Aquí hem de distingir entre els tipus de cadenes. Ja sabeu que hi ha unes cadenes que són privades, per tant tenen uns amos particulars, i unes altres que són públiques, TV3, Televisió Espanyola, que podem dir que són una mica de tots nosaltres. En el cas de les cadenes privades, els diners per comprar els programes provenen bàsicament de la publicitat i de la subscripció. La subscripció, en el cas d'aquelles cadenes que estan a través de plataformes i que ens fan pagar cada mes religiosament una quota per poder veure els programes que emeten. A les cadenes públiques, el pressupost, o sigui, els diners, es recullen a través del pressupost públic, de la publicitat i d'altres fonts d'ingressos, de serveis, per exemple, que puguin fer a tercers. Anem a veure el cas d'aquests que a mi m'agrada, que és el de TV3. TV3, que en aquesta ocasió ho comparteixo amb Catalunya Ràdio, perquè sabeu que junts formen el que en diem la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i això és la ràdio i la televisió públiques, conjuntament tenen un pressupost per aquest any 2024 de 395 milions d'euros. Poca broma. Us ho he posat aquí amb tots els zeros, perquè veieu la magnitud de la xifra. 395 milions d'euros. D'on surten aquests diners? Doncs aquest any 330 milions els posarà el Departament de Presidència de la Generalitat. 11 milions sortiran del Departament de Cultura de la Generalitat. I de la cadena en sortiran a través de publicitat 50 milions d'euros, o sigui, dels anuncis que TV3 emetrà aconseguirà recaptar 50 milions d'euros, i d'altres ingressos, que poden ser doncs, això, contractes amb tercers, serveis, etc., trauran 4 milions d'euros. Però ben mirat, què vol dir això? Doncs vol dir que dels 395 milions d'euros que ens costarà aquest any TV3 i Catalunya Ràdio, en realitat ells només en generaran 54. La resta, els 341 que falten, els pagarem una miqueta entre tots. És pressupost públic, és pressupost de la Generalitat. I aquí ara entraríem en un debat, que no obrirem, de si això és correcte, no és correcte, si és prou, si no és prou. Jo tinc la meva opinió i jo crec que ja està bé, però clar, jo sóc una part interessada i no sé si em correspon a mi opinar massa d'això, però en tot cas hem de saber, molt bé, si entre tots, els que som avui aquí i tots els que volten per fora, estem pagant aquest any 341 milions d'euros a TV3, és a canvi de res? No, no és a canvi de res. És a canvi del que nosaltres en diem la missió i els principis. La missió i els principis és allò que es comprometen TV3 i Catalunya Ràdio a través dels seus programes a fer per nosaltres que els estem pagant aquests programes. I quin tipus de coses comprometen a fer? Doncs aquest any, per exemple, s'han compromès a la promoció de la cultura i la llengua catalanes. Per tant, TV3 i Catalunya Ràdio amb aquests diners s'estan comprometent a difondre la identitat catalana. Es comprometen a projectar-la arreu del territori dels països catalans i també a nivell internacional. A cooperar amb el sistema educatiu, o sigui, amb les escoles, aconseguir que allò que fa TV3 sigui una eina més que tinguin els mestres a les escoles per reforçar l'ensenyament en els infants. També es compromet, això sí que em toca de prop, a la producció audiovisual en català, allò que us deia al començament, a comprar programes fora, no fer-los tots ells, comprar-los a fora, a les empreses que externes, per afavorir així la indústria audiovisual del país. I finalment, es compromet també a ser un model social, un model de diversitat, de qualitat i d'innovació. Esperem que ho aconsegueixin, no?, aquest any. En tot cas, queda confirmat que fer televisió és car i que si volem fer un bon programa, aquest que estem, a veure si surt avui aquí, doncs necessitarem diners. I ja que avui us he dit que us parlaria de què tenen els bons programes, doncs jo crec que si ho hem de resumir, hem de dir que el que tenen els bons programes són els diners que necessiten. Això no vol dir ni més dels que toca ni menys, just els que necessiten per fer les coses ben fetes. Però a la tele, com a tantes altres coses a la vida, els diners són la benzina que ens ho fa funcionar tot, no? I evidentment, quan un programa té pocs diners, quan no té els diners que necessita, és quan acaba passant allò tan evident de que aquell programa no val res, no? Doncs la majoria de vegades, si no falla la idea, fallen els diners. Esteu cansats? Anem bé? Val. Una altra cosa que... Ara anirem una miqueta més ràpids, perquè si no, no acabarem. Una altra cosa que us volia explicar és la del disseny. El disseny, en essència, vol dir que... Tornem a la imatge del cavall. Cada any hi ha milers de persones que tenen milers d'idees per fer milers de programes de televisió a tot el món. Però no tots arriben al final. Només arriben al final els que han pensat bé el procés per convertir la idea en el projecte. Això és el que nosaltres en diem el procés de producció. Val? Simplifiquem tots els passos que hem de fer per aconseguir fer-los de la millor manera possible. Sabeu allò que en castellà diuen divide y venceràs? Divide y venceràs, no? Doncs això és el que fem una miqueta nosaltres després de que hem tingut la idea, el cap de programes ens l'ha comprat i hem aconseguit els diners per dur-la a terme, llavors diem, molt bé, doncs ara posem sobre la taula totes les feines que s'han de fer, dividim-les i comencem. I en aquesta divisió la cosa ens queda més o menys així. No som gaire originals, posant noms. Nosaltres en diem la preproducció, la producció i la postproducció. Us ho explico molt ràpid. A la preproducció és on es fa tot el procés de recerca, on es planifica tot. O sigui, decidim què farem, en quant temps ho farem i quanta gent ho farà. Això ho fem en aquesta etapa inicial dels projectes. I contractem. Si necessitarem aquesta gent, és en aquesta fase on la contractem. Jo crec que la cosa important d'aquí realment, encara que no ho sembli, és la recerca. Perquè per fer qualsevol programa, que al final vol dir explicar una història, l'hem de conèixer més bé que ningú. I per tal, aquest procés de recerca és molt important abans de començar, perquè si no, si anem avançant i no sabem ben bé de què va aquest programa, segur que serà un mal programa. No sé si ahir vau veure Thor, d'en Carles Porta, algú el va veure? Doncs el Thor d'en Carles Porta és un cas molt clar d'això que us dic. El programa que vau veure ahir és fruit de 30 anys de recerca. En Carles Porta fa 30 anys que està treballant aquest tema i per això ha aconseguit fer ara aquest documental tan ben fet. Però perquè ha fet aquesta recerca? Clar, això és un cas extraordinari, Mai ens pagaran 30 anys per fer recerca de cap tema. Però ell ha tingut la sort que és un tema que ha anat treballant al llarg de la seva vida i ara ha tingut l'oportunitat de portar-lo a la televisió. Ens agrada tant i està tan ben fet perquè la recerca ha estat molt ben feta. Però a part de la recerca, ja que parlem de Thor, doncs en aquest procés de preproducció, a Thor segur que també vam planificar quantes coses hem de fer, amb quant de temps les farem, amb quin equip, i vam contractar l'equip. Després què vam fer? Doncs directament la producció. Van escriure els guions, van anar a localitzar on gravarem. No sé si us vau fixar que part de les coses que ens expliquen, com que no tenen les imatges de l'època, ho estan fent a través d'unes maquetes que han reconstruït. Ho vau veure, això? Val. Doncs en el procés de producció, per exemple, la gent de Thor va construir aquestes maquetes, o sigui, és quan es prepara tot i es grava. I finalment, en el procés de postproducció, és quan ho posem, tot això ho fem bonic. És quan es fa el muntatge de totes les imatges que s'han gravat, és quan es fa la sonorització, es posen les veus, les músiques, i és quan es fa el que nosaltres tècnicament en diem l'etalonatge, que és controlar els colors. Els colors que acabem veient a la tele no són exactament aquells que hem gravat, es manipulen lleugerament per fer-los més bonics. En resum, tot aquest procés, que és molt llarg, es resumeix en la preproducció, que bàsicament és pensar les coses abans de fer-les i decidir com les farem, la producció, que és fer-les, construir, gravar, escriure els guions, i la postproducció, que és posar-hi el llacet, posar-ho bonic. Si parlem dels temps de cada cosa, clar, jo, per exemple, quan faig un reportatge del 30 minuts, fent la preproducció m'hi estic un mes, fent la producció un altre mes i un mes més per fer la postproducció. I un 30 minuts el fem en 3 mesos, entre altres coses perquè la cadena ens demana fer-ho així, perquè després d'un n'ha de venir un altre i tot ha d'anar molt de pressa. Però també hi ha casos en què això es multiplica exponencialment. Hi ha documentals, per exemple, en què el procés de preproducció, el de producció o el de postproducció poden durar cadascun d'ells sol anys sencers. Ja us he dit, per exemple, que en el cas del reportatge del documental del Jaume Sisa, per exemple, com que hi van haver totes aquestes complicacions pel mig, doncs al final va ser un documental que van trigar 4 anys a fer. Per tant, els temps són variables. En tot cas, podeu entendre que no és un camí fàcil, sinó que és una cursa d'obstacles. I aquí us he posat aquesta imatge perquè en tot plegat, clar, ja esteu veient que aquest ofici és molt bonic, com a mínim a mi m'agrada, però té les seves dificultats, els seus entrebancs, les seves pegues, no? I per mi una pega grossa és que és justament aquests temps tan llargs per fer les coses. Per això us poso la imatge d'un músic, perquè a mi els músics em fan molta enveja, perquè entre que tenen una idea i la poden traspassar al públic, poden passar segons. Si jo fos flautista i ara tingués aquí la flauta, tocaria qualsevol cosa i seria immediat. En canvi, per la gent que ens dediquem al món audiovisual, la cosa se'ns fa més feixuga. No? Jo ara mateix tinc unes quantes idees, que em sembla que totes són boníssimes, clar. Però d'aquí, que aquestes idees que jo ara tinc al cap puguin acabar sent programes que vosaltres veieu a la tele de casa, doncs això passaran amb la millor de les hipòtesis 3 mesos, si és un 30 minuts, però poden passar anys, si és un documental. No? Per tant, la immediatesa dels músics em fa molta enveja. I també em fa certa enveja la immediatesa dels locutors de ràdio. Perquè ells, encara que sigui només per una qüestió tècnica, tenen més fàcil allò que és l'essència de la feina dels periodistes, que és anar als llocs, veure què passa i explicar-ho amb la màxima precisió possible. Això els de la tele, encara que sigui televisió en directe, també se'ns fa feixuc, també se'ns fa pesat, perquè hem de traslladar unitats mòbils, càmeres, tècnics de so, tot és molt complicat. I en aquest sentit la ràdio ho tenen més bé perquè amb un micro i una antena, doncs mira, d'alguna manera ja ho poden cobrir, no? Això ens porta... Anem acabant, encara que no ho sembli. Això ens porta a parlar de l'equip. L'equip, ja us podeu imaginar, que és fonamental també i que és una clau dels bons programes de televisió. Perquè us en feu una idea d'aquell pressupost que hem vist abans de TV3, que recordeu de quants milions era? 395 milions d'euros. Doncs d'aquest pressupost, aquest any el 60% va destinat als equips, als treballadors, a la gent que fa la tele. No? El 60% d'aquest pressupost són molts milions. Òbviament, en funció de cada programa, doncs els equips són petits, grans o mitjans. Però el que us volia ensenyar aquí és que tots els equips, siguin petits, grans o mitjans, tenen aquests tres personatges. Qui són aquests tres? No, no és cap trampa, eh? Són els tres reis d'Orient. Nosaltres en diem els tres reis d'Orient perquè són les figures més importants que té qualsevol projecte, qualsevol programa de televisió. Però en realitat, si ho hem de dir ben dit, són el director, que s'encarrega del contingut, el realitzador, que s'encarrega de les imatges, i el productor, que és qui s'encarrega de la part més dura, potser, del pressupost i la planificació. Allò que us deia, que abans de fer res hem de pensar com ho fem i ho hem de planificar, doncs això és feina d'aquest senyor, del productor. I també és la seva feina controlar que tot surti tal i com s'ha previst. O sigui, que en un programa ens gastem els diners que hem previst quan hem començat que ens hi gastaríem, que el fem amb el temps que hem previst que el faríem i que la qualitat final sigui la que hem pensat que seria. No s'hi val començar un programa amb moltes expectatives i que acabi sent un bunyol. Doncs de que això no em passi, se n'encarrega sobretot el productor. És a dir, per fer-ho ràpid, podem dir que el productor és la persona que fa real els desitjos tant del director, que és qui té el contingut clar, sap què vol explicar, com del realitzador, que és qui posa les imatges, és qui tradueix en imatges allò que el director vol. S'entén això? O sigui, el realitzador és qui... Jo normalment faig de director, eh? I jo trio i decideixo els continguts dels que parlaran els meus documentals, però aquesta feina, òbviament, no la faig sol. De seguida s'hi afegeix el realitzador i amb el realitzador treballem un al costat de l'altre i el realitzador el que fa és anar traduint tot allò que jo vull explicar. Per exemple, el realitzador és qui diu: mira, Joan, això que dius ho podem fer amb tres càmeres. I una la posarem aquí i l'altra la penjarem del sostre. I cada càmera ens farà aquests planos, aquest més obert, aquest més tancat, aquest més de prop, aquest més de lluny. I farem aquesta il·luminació. Jugarem amb aquests colors i després, quan ho tinguem tot gravat, hi afegirem aquestes musiquetes i donarem aquesta llum i posarem aquests grafismes. Jo dic, doncs fantàstic, si ho veus així, doncs ho farem així. De vegades no, eh? De vegades ens discutim i molt. Però en tot cas, això, cadascú té la seva parcel·la, cadascú té la seva feina, però aquests tres hi són sempre perquè les seves feines són imprescindibles. Però a banda d'aquests, qui més hi ha en un equip de televisió? Aquí suposo que, si teniu paciència, més d'un cop us heu quedat quan ha acabat un programa i heu vist que sol aparèixer una llista pràcticament infinita de noms. Si tornem al programa de les ungles, us he portat aquí la llista de noms, el que nosaltres en diem els crèdits finals del programa d'ungles. I m'he dedicat a comptar-los, ja veieu que hi ha molta gent aquí, tots comptats, resulta que són 75. O sigui que en aquest programa, l'Epic Nails, hi treballen 75 persones, que no està gens malament si tenim en compte doncs, que vaja, que ara ells mateix no tenim masses empreses, no? On hi treballin 75 persones avui. I això heu de pensar que és només un programa i que la graella de programació doncs, és un continu de programes. N'acaba un i en comença un altre. No? Doncs heu de comptar que aquest programa, que no és dels més complicats ni dels més difícils de fer, doncs ja hi treballen 75 persones. En 10 minutets ho rematem, això. Una altra cosa que us volia explicar avui, d'aquestes que són importants, és el guió. Per què us volia parlar del guió? Doncs perquè si els processos són tan llargs, si hi ha tanta gent implicada, ja podeu imaginar que en un programa de televisió, mentre l'estem fent, és molt fàcil de perdre-s'hi. Perquè això no ens passi, tenim això. Bé, no és ben bé això, eh? El que tenim, això simbolitza el que tenim nosaltres. Això que us he portat aquí és el plànol d'un edifici, eh? És el que fan servir els arquitectes per construir un edifici. Doncs nosaltres, per construir els programes de televisió, tenim un document similar a aquest, que és el que en diem el guió. Eh? I el guió va a missa. O sigui, el guió és el plànol, és feina del guionista, que per mi és una feina molt important i que no sempre és prou valorada, i amb el guió que ha escrit el guionista és amb el que treballem tots. El que passa que aquí, de nou, hi ha una diferència. Són diferents els programes de ficció que els programes de no ficció. Els de ficció, les sèries, les pel·lícules, tot això, on els personatges, els fets i les localitzacions són inventats, el guió s'escriu abans i tothom treballa segons allò que hi ha escrit. És allò que segur que heu sentit de anem al peu del guió. No? Ningú es pot moure ni una coma, ni els artistes ni els tècnics. Tot s'escriu abans. En canvi, amb la ficció, que sobretot són els programes que faig jo, aquests més de notícies, de documental, aquí nosaltres tractem amb personatges, amb fets i amb localitzacions que no són de mentida, no són actors. En els documentals la gent que hi surt és real, els llocs que hi surten són reals. Les coses que veiem han passat de veritat. I això què vol dir? Que jo no les puc escriure abans, perquè no sé com passaran. Per tant, en els programes de ficció, el guió sempre s'escriu després. Primer anem a gravar, ens deixem sorprendre per la vida i per la realitat, i quan tenim aquell material ja gravat, ens el mirem, el posem en ordre, i llavors escrivim el guió. I llavors tots treballem en funció d'allò que aquell guió demana que fem. La gran diferència és aquesta. En un cas escrivim abans i l'altre després. Aquí us havia portat un fragment del documental de la Carme Ruscalleda, no tindrem temps de veure'l, però en tot cas el podeu recuperar si voleu a casa, que servia per exemplificar una miqueta això. No? Quan jo vaig fer el documental amb la Carme Ruscalleda, tenia molt interès a que les coses fossin molt de veritat. Aquell documental el que feia era retratar les últimes 24 hores de la Carme Ruscalleda al capdavant del seu restaurant. Doncs bé, allà el que vam fer va ser senzillament omplir la casa, el restaurant, el menjador, la cuina, tot, de càmeres i a gravar. I després, un cop ho vam tenir tot gravat, ens ho vam mirar i vam dir, molt bé, si el material és aquest, el construirem d'aquesta manera. I això ens va servir perquè tot, no sé si heu vist el documental, però tot té un aire molt de veritat, perquè és que realment, és que era veritat. Tot el que es veu allà ha passat de veritat. I una cosa que us dic només així de passada, però que crec que és bo que ho tingueu en compte, és que moltes vegades del guió ens hi fixem amb tot, però passem molt per alt una cosa que és importantíssima, que és el títol. Els títols dels programes també són molt importants. Els títols dels programes han de ser breus, han de ser suggestius, han de ser fàcils de recordar, i ens han de donar idea del contingut del programa. Eufòria, crims, el foraster... Tot això fa que la gent se'n recordi. El que és molt dolent és quan... Sí, aquell programa que fan, que no sé com es diu... Malament, no? Perquè els programes funcionin, és bo que quan uns ens ho diguem als altres... Vas veure els crims d'ahir? Vas veure el foraster, que divertit? Has vist Eufòria aquesta setmana? És la marca. I el títol també és important pels que fem la tele, perquè moltes vegades ens ajuda a focalitzar, a saber cap on anem. Quan jo vaig fer el documental de la Carme Ruscalleda, el vaig titular L'últim sopar. I això ens va anar molt bé perquè pel camí ens va sortir la possibilitat de gravar altres coses que tenien a la Carme Ruscalleda com a protagonista, però que no tenien res a veure amb l'últim sopar. I llavors, quan teníem moments aquests de crisi, de què fem o què no fem, jo els hi recordava, ep, com es diu aquest documental? L'últim sopar? Doncs hem de gravar l'últim sopar. Estem ensenyant a la gent com és l'últim sopar a casa de la Carme Ruscalleda. La història. Aquest ofici no comença avui, ve de molt antic, i això és una cosa que els que fem tele en som conscients, de vegades no, però jo crec que els que fan bona tele en som conscients, i és una cosa que hem d'aprofitar. Hi ha aquesta frase que també m'agrada, que diu el cinema és molt difícil d'ensenyar i molt difícil d'aprendre. Per tant, el que ens ve a dir, això que val pel cinema val també per la televisió. Al final cadascú acaba trobant la seva manera de fer. Però aquesta manera de fer té un passat. I és important que anem a aquest passat per aprendre'n. La tele es va inventar l'any 26, el 1926, aviat farà 100 anys a Londres. Va arribar a Madrid el 56 i a Catalunya l'any 83, just ara per això, commemorem els 40 anys de TV3. Segur que recordeu l'1-2-3 de l'Ibáñez Serrador, El hombre y la tierra del Félix Rodríguez de la Fuente, El Filiprim del Josep Maria Bax, El vostè jutge del Joaquim Maria Puyal, El persones humanes del Mikimoto, L'operació triunfo de la Trinca, de Gés Músic, o Plats Bruts del Joel Joan. Tot això són programes que formen part de la història d'aquest ofici i que els que fem l'ofici, encara que de vegades no ho sembli, els tenim presents perquè de tot el que forma part del passat n'aprenem. Però també és important que els programes que fem aportin alguna cosa. Per això els bons programes de televisió són no només aquells que s'inspiren en el passat i aprenen del passat, sinó també els que aporten coses noves de cara al futur. I per això tots aquests van ser programes bons en el seu moment i ho són encara avui, perquè van aportar alguna cosa nova i diferent. El que no es pot fer mai és això altre. En lloc d'aprendre, copiar, plagiar, robar. El programa de les ungles, no l'he triat per casualitat, el programa de les ungles avui, perquè dona joc per explicar moltes coses de les que us volia dir. No? El programa de les ungles ha tingut un gran problema, que és que després de la primera emissió van aparèixer dues noies dient «Ep, aquest programa ens l'heu robat». Nosaltres vam venir a la productora, és una productora molt coneguda de Barcelona, bueno, us ho puc dir perquè de fet és públic, és minoria absoluta, la mateixa productora que fa Polònia i tants altres programes, doncs aquí han tingut un problema, però, pobres, que és que dues noies han aparegut dient «Ei, ei, ei, que aquest programa ens el vam inventar nosaltres». Clar, això amb el programa ja en emissió doncs constitueix un problema important. Finalment ho han resolt incorporant el nom d'aquestes dues noies en els crèdits finals i d'aquesta manera bueno, han pactat una entesa. Però us ho dic per això, perquè sempre hi ha el risc aquest del plagi. Les lleis de propietat intel·lectual són molt febles en aquest sentit i no permeten patentar idees. Per tant, si avui finalment acaba sortint una bona idea d'aquí, la mala notícia és que ens la poden copiar. Sí, és així. És un sector que aquí té com un forat important. Perquè no ens la copin, només ens queden aquestes tres opcions, que és anar al registre de la propietat intel·lectual i inscriure-la, anar al registre de formats, que és una cosa que penja de l'Acadèmia de Televisió d'Espanyola, que s'ha creat justament per evitar aquest tipus de problemes, però que els continua generant, o anar davant notari. Però en tot cas, el que crec que és bo que recordeu és que les idees com a tals no es poden registrar, només es poden registrar programes o guions al peu de la lletra, però això vol dir que només que s'hi faci un petit canvi, algú altre te'ls podrà plagiar. I aquest és un forat que tenim i que no sabem com resoldre, però és així. Les històries. Les històries... Això què és? Algú m'ho pot dir? Què és això? Ho veieu bé? És una paret, un mur. I això? Una finestra. I això? Un mirall. Molt bé. Un mur, una finestra... Era fàcil, sí. Un mur, una finestra o un mirall. Això us ho he portat perquè simbolitza els tres tipus d'història que podem explicar a la televisió. O sigui, us he dit que a la televisió és molt important la història, o sigui, tot el que ha passat, però la televisió mateixa, els programes, el que fan en realitat és explicar-nos històries. I la nostra relació amb aquestes històries pot ser una d'aquestes tres opcions. Pot ser un mur, una finestra o un mirall. Què vol dir? Que un programa em pot passar que el vegi i no em digui absolutament res, que sigui una finestra que m'ensenyi com és el món o que sigui un mirall que m'ensenyi com sóc jo. I això també ens passa als qui fem els programes de televisió. Quan ens enfrontem a un tema, també ens pot passar, que a mi m'ha passat, no?, que de vegades m'encarreguen de fer un documental sobre un tema que per mi és un mur, no? És que no em diu res aquell tema, jo no vull fer aquest documental, però clar, hem de treballar, no? I l'acabes fent i li acabes trobant el sentit. Però d'entrada allò no et diu res. Però també m'ha passat que he treballat amb documentals que per mi han estat una finestra al món, m'han obert la possibilitat de conèixer coses que desconeixia completament o d'entrar en contacte amb persones o amb situacions que potser d'una altra manera no hauria aconseguit mai entrar-hi. No? I finalment pot ser un mirall i aquesta, també per als que fem els programes, i aquesta diuen que sempre és la millor opció. No? Quan un programa, quan un documental s'acaba convertint en el mirall d'aquell qui te l'està presentant, no? Quan el director del documental a través d'aquell producte t'està explicant alguna cosa que és molt seva, és llavors quan el programa funciona de debò. L'audiència és el nou, eh? Hi estem. Si tot això que fem no ho veu ningú, no té cap sentit, no? Ja podem plegar. I aquest algú és l'audiència. Segurament heu sentit a dir que a la televisió ho fem tot per l'audiència. I és veritat. Però, com amb altres coses a la vida, quan diem això, en realitat, el que volem dir és que ho fem tot pels diners. Perquè l'audiència, al final, són els diners. I per què hi ha aquesta relació entre audiència i diners? Doncs molt fàcil. Perquè les cadenes obtenen aquests diners que hem vist abans en el pressupost, ja us ho deia, especialment les privades, dels anuncis. I el preu d'aquests anuncis no és sempre el mateix. Varia en funció de quanta gent està veient el programa. Per això, a tots plegats, ens interessa molt que els programes que fem tinguin audiència, perquè les cadenes poden cobrar aquells anuncis més cars, per tant, guanyaran més diners i, en teoria, tot ens anirà millor. Com es mesuren aquestes audiències? Doncs a Catalunya hi ha una sola empresa que ho faci, és aquesta, Kantar Media. I com ho fa? Amb un aparell com aquest, que és, en diem l'audímetre, que és un aparell semblant al de la TDT, heu vist l'aparellet, aquest petit que de vegades hem de posar a la tele per millorar el senyal? Bé, en tot cas, és un aparatet petit que incorporen en els aparells de televisió, va amb un comandament a distància, i cada vegada que algú de la família s'asseu a mirar la tele, s'ha de comprometre a pitjar el botó del canal que està mirant. I quan deixa de mirar aquell programa, doncs ha de tornar a pitjar per deixar en evidència que ha deixat de veure aquell programa. Això ja veieu que és un sistema una mica rudimentari, però en teoria les famílies que tenen aquest aparell a casa signen per tenir-lo un contracte i es comprometen a fer-ho així, a fer-ho bé i a fer-ho sempre. A canvi d'això, què obtenen? No poden obtenir diners, perquè això obriria una via una mica perillosa, podria ser que alguna cadena els oferís més diners perquè miressin un programa en concret. Per tant, com que no poden rebre diners, a canvi d'aquesta molèstia d'anar pitjant cada dia els botonets, doncs reben punts. I amb aquests punts què en fan? Doncs poden anar, per exemple, al Corte Inglés i canviar els punts per coses que els hi vingui de gust tenir. Quin és el problema d'aquest sistema i d'aquesta empresa en concret? Quants audímetres diríeu que hi ha a Catalunya per mesurar els programes que estem veient ara? Més o menys? 1.000? 10.000? Algun dona més? Menys? N'hi ha 400. N'hi ha només 400. Això vol dir que el que fan 400 famílies a Catalunya val pel que en teoria estem fent 7 milions de persones, no? I Espanya encara és una mica més bèstia, perquè encara hi ha més desproporció. A Espanya hi ha en total 4.700 audímetres repartits per tot Espanya, només 4.700, que representen el que estan fent 47 milions d'habitants. Per tant, no és el millor sistema, però és l'únic que hi ha, i tots, quan després de veure un programa, l'endemà estem tots pendents de les audiències, doncs en realitat estem pendents d'això, d'unes xifres que s'han calculat d'aquesta manera. En aquest sentit, les audiències de televisió són bastant com les enquestes electorals, no? Ja sabem després el que passa, no? Que la realitat sol ser una mica diferent de la... o sigui, la realitat després de les eleccions sol ser bastant diferent del que era abans, segons deien les enquestes. Acabem de veritat. Només us he portat, per si us feia gràcia saber-ho, les audiències de l'any passat a TV3, com que aquest any encara el tenim en marxa, us he portat les de l'any passat, que és tot l'any tancat, els 12 mesos. El programa més vist l'any passat va ser el Telenotícies Vespre del 24 de gener, que he hagut d'anar a buscar què va passar aquell 24 de gener, perquè jo ja no me'n recordava, i tampoc no és que passés res massa significatiu. Era un dia de vaga de metges, però es veu que allò va cridar especialment l'atenció de l'audiència, i aquell dia el Telenotícies va fer un 32% d'audiència, que són 761.000 espectadors. El tant per cent d'audiència, us ho dic molt ràpid, significa, en aquest cas, per exemple, que diem el 32,6, què vol dir això? Segur que ho heu sentit bastant sovint, no? El 32,6 vol dir que de cada 100 televisions, o de cada 100 cases que estaven mirant la tele, de cada 100 teles en marxa, aquell dia n'hi va haver 32 que aquella hora estaven mirant el Telenotícies. Val? La resta estaven mirant altres coses, però la majoria de gent, 32 de cada 100 persones, estaven mirant el Telenotícies. Els altres èxits de la temporada passada de TV3, ja ho podeu imaginar, el Crims, que fa audiències acumulades de gairebé un milió de persones, a cada episodi arriba a haver-hi gairebé un milió de persones mirant el programa. Curiosament, el Piromusical de la Mercè va ser el tercer programa més vist l'any passat. El Foraster, ja veieu que sempre ens movem una miqueta amb els mateixos noms, perquè ens remeten a la idea aquesta de l'inici, eh? Què fan els bons programes? Doncs per això són aquí, perquè han fet les coses ben fetes. El Joc de Cartes o el Polònia. I a internet també. TV3 és líder tant en l'audiència mitjana d'usuaris únics com a la plataforma 3CAT, aquesta que s'ha posat en marxa recentment. I ara sí, arribem a l'últim punt del dia. La tecnologia. Segur que aquesta imatge us és... ara... Estic cansat, ja. Us és familiar, això. Segur que aquesta imatge us és familiar. Són adolescents enganxats a la pantalla dels seus mòbils. És una cosa que tots tenim molt, molt coneguda i probablement no només amb la pantalla del mòbil, també amb la tablet, amb l'ordinador, i probablement no només els adolescents. No? Segur que molts de nosaltres tenim en el nostre entorn persones que estan enganxades a les pantalles, o potser fins i tot nosaltres mateixos ho estem. No? Doncs bé, tinc una bona notícia avui per acabar, diguem una bona notícia. La bona notícia és que això s'acaba. Això d'estar tots enganxats a les pantalles s'acaba. Però s'acaba per anar pitjor. Anem cap aquí. Anem cap aquí. I els que hi entenen, jo amb això no hi entenc, però els que hi entenen diuen que d'aquí 10 anys, ningú anirà amb mòbil pel carrer i tots anirem així. En realitat, el model sembla que serà una mica més portable. Sembla que serà més una cosa així. Això són unes ulleres que està desenvolupant Apple, la mateixa dels ordinadors, dels telèfons, i de fet algunes versions d'això ja estan avui al mercat, Si us hi fixeu en aquestes ulleres, no sé si us veu bé, sí, veieu que hi ha l'hora? Això vol dir que a les ulleres ens aniran apareixent les coses que nosaltres els hi demanarem, perquè les ulleres funcionaran a través de la nostra veu. Així com ara en el mòbil hem d'anar a buscar i hem de moure els dits amunt i avall, amb les ulleres això ja no caldrà, són fantàstiques. Perquè ja no caldrà ni que traiem el mòbil de la butxaca ni de la bossa. No caldrà que fem anar els dits amunt i avall. Amb la nostra veu, les ulleres faran el mateix que ara fa el mòbil. I a les ulleres els hi podrem dir, escolta, ara vull mirar el Facebook. I mentre anem passejant pel carrer, a la pantalla de les ulleres estarem veient el Facebook. Això d'aquí 10 anys, eh? I no només això. No només això. Quan veiem algú amb unes sabates que ens agraden, només de mirar-li les sabates i de preguntar-li a l'ordinador, ai, perdó, a les ulleres, escolta, aquestes sabates què? L'ordinador dirà quina marca són, quin model són, quan valen, i si tu li dius, doncs vinga, va, te les comprarà. No, acaba. No estava. Era un bon final, però no és el final encara. No, però ara sí que acabem, eh? En tot cas, evidentment, si algú ha de marxar, que ho faci, eh? Us deia això, i com és que ara ens parles de tot això si avui, en teoria, venies a parlar de programes de televisió, no? Doncs ho dic perquè tot això està canviant, la tecnologia està canviant com fem els programes de televisió, com fem les pel·lícules, i ens ho està canviant tot. Des de gairebé l'inici de la història de la cultura humana, totes les coses importants les hem vist aquí dins. Les hem vist dins d'un marc. Tots els quadres de les grans personalitats, tot allò important ho hem posat sempre dins d'un marc. I la televisió és hereva també d'això. A la televisió també tot passa dins d'un marc. Doncs bé, per primer cop a la història i per culpa de coses com les punyeteres ulleres, ara això desapareix. Ja no hi haurà marcs. Ara el que ve és això. És la vida, atenció, eh? D'això en diuen la vida immersiva. Ara ja no veurem la tele, ara estarem dins de la tele. Ja no veurem pel·lícules, estarem dins de les pel·lícules. I això ja es pot fer, en certa manera. No sé si heu tingut l'oportunitat de visitar alguna... O sigui, a Barcelona s'estan fent ja exposicions que comencen a avançar. No sé si potser amb l'aula heu fet alguna visita, no sé. Però en tot cas, a Barcelona, vull dir, ja, no, o sigui, per fer això no hem d'anar a l'altra punta del món. A Barcelona ja es comencen a fer exposicions, per exemple, on tens mínimament ja, comences a tenir aquesta sensació immersiva. Doncs quan tinguem les famoses ulleres i tot plegat, imagineu-vos què pot arribar a passar. No? El futur va per aquí. Això és una cosa que ho canviarà tot, però encara n'hi ha una altra de pitjor. N'hi ha una altra de pitjor que segur que heu sentit, però potser no heu calibrat encara la dimensió de tot plegat. És això que en diuen la intel·ligència artificial. Fa 2 anys jo vaig començar a sentir parlar de la intel·ligència artificial i vaig saber que era una cosa, que era com un programa que hi havia a l'ordinador i que tu li deies què volies veure i ho veies. I ho vaig voler provar. I vaig escriure, vull veure un elefant rosa volant. I me'l va fer. Em va fer un elefant rosa volant. Això era fa 2 anys, eh? I l'any passat, jo encara tenia pel cap això, hòstia, això de l'elefant rosa, això és una cosa interessant. Però el meu neguit era sobretot, clar, això és una imatge fixa, és com un dibuix, és com una foto. El meu neguit era portar-ho al meu terreny i veure si es podrien fer això en moviment. Podem fer que aquest elefant es mogui, voli, tot plegat? Llavors, vaig parlar fa un any, amb en Josep Maria Ganyet, que no sé si el coneixeu, és un dels màxims especialistes en tots aquests temes d'intel·ligència, o sigui, és un sonat d'aquestes coses, no? I li vaig preguntar, escolta, Josep Maria, mira, que he provat això de la intel·ligència artificial i em sembla meravellós, però clar, així tan aturadet tot, jo no li trauré massa profit. Tu creus que algun dia això ho podrem veure en moviment? I em va dir, ui, no. Em va dir, això, mira què et dic, això, mínim d'aquí 30 anys. O sigui que tu ja... No. Aquesta conversa la vam tenir l'any passat amb en Josep Maria. En aquest punt us he de presentar aquesta noia, que és l'Alba Renai, no sé si la coneixeu. L'Alba Renai és una noia que acaba de fitxar per Telecinco. Si voleu, la veiem un momentet, dura res, 20 segons.
Hola a todos, soy Alba y estoy muy emocionada de compartir la increíble noticia de que seré la nueva presentadora virtual de Supervivientes. Cada semana os traeré los resúmenes más emocionantes con las mejores anécdotas de nuestros valientes concursantes. No os lo podéis perder. Nos vemos en Super Secretos con Alba Renai.
Bé, no sé si l'heu sentit gaire bé, eh? Bueno, en tot cas deia això, eh? Soc la nova presentadora de Supervivientes, no ho fa malament del tot, oi? I què us imagineu de l'Alba? Doncs efectivament, que l'Alba no existeix. No existeix. L'ha fet un ordinador. L'Alba és la primera presentadora de televisió a tot l'estat espanyol, que no és real, no és humana, està feta amb intel·ligència artificial. Això vol dir que els presentadors de televisió, o sigui, una cosa que era sagrada, que era l'essència de tot plegat, els presentadors ja no existeixen. Estan fets amb intel·ligència artificial. I que allò que em deia en Ganyet, que trigaria 30 anys a veure, ja ho tenim aquí. Això, i ara sí que acabo, això què vol dir? Que hem d'anar amb compte. O sigui, avui us he estat explicant coses que eren una mica de hi-hi, ha-ha, us he intentat explicar com és el procés de fer un programa de televisió, espero que mínimament me n'hagin sortit, però també vull que això serveixi una miqueta d'advertiment, perquè l'exercici que jo us volia plantejar, sobretot a partir del títol, de 10 coses que no veiem a la tele, és això, no? Que a partir d'ara, doncs, tant de bo que quan mireu la tele la podeu mirar amb una miqueta més de cura, per intentar descobrir aquestes coses que avui us he dit que s'hi amaguen, però sobretot que a partir d'ara la mireu amb compte, amb atenció, perquè, clar, potser les coses ja no seran com les veiem. O sigui, aquí es trenca. Si abans ho he dit això del Marc, que era la cosa que anàvem arrossegant històricament des de l'origen dels temps, pràcticament, doncs aquí se'n trenca una altra de cosa que era com sagrada, no? Que era allò de veure per creure. Doncs alerta, perquè a partir d'ara ens trobarem que veurem coses i sentirem coses, que les estarem veient, que s'estaran movent, que ens estaran parlant, però que no seran veritat. I amb això hem d'anar molt en compte. I aquí sí que acabo. Moltes gràcies per la vostra assistència, per la vostra atenció. Recordeu, hem parlat de la idea, de la ideologia, dels diners, del disseny, de l'equip, del guió, la història, de les històries que amaguen els programes, de l'audiència, de la tecnologia. Tot això són les coses que hi ha darrere dels bons programes de televisió i que moltes vegades no veiem. I quan alguna d'aquestes coses falla, encara hi ha un ingredient més que alguns programes tenen per salvar els mobles, que és la il·lusió. Moltes gràcies.
Molt bona tarda a tothom. Passarem al micro.
Jo, Joan, bona tarda. Et volia fer una pregunta, però penso que ja no val la pena. Perquè volia criticar el que fan ben dinat, com si fos ahir, que ho trobo horrible. Perquè si sembla que tota la família són d'aquesta manera, és horrible. Però vaja, amb aquest final que ens has fet, tant és. Perquè Vull dir que es farem pel que ens trobarem.
En aquest sentit, i t'ho dic molt rapidet, el que veiem a la televisió diuen que és un reflex del que hi ha fora de la televisió. O sigui que la tele sempre va a favor de la societat i va al ritme de la societat i explica les coses que, si més no, a la majoria de la societat, en teoria, li interessen. Per tant, allò que ens està ensenyant ara la sèrie del migdia, a tu no t'agrada, Rosa, però d'alguna manera segur que està retratant el que està passant a la majoria de la gent que t'envolta.
Bé, una pregunta, Quim, mitja, una faré doble, una en broma i una en sèrie, seriosament. Estàvem parlant, jo sóc molt futbolero, m'agrada el futbol i veure televisió per futbol. Aleshores estàvem parlant d'aquesta idea immersiva. La pregunta en broma és, podrien algun dia anar a rematar el corna, quan televisió un partit? Aquesta seria la broma. I la segona, seriosament, és quin cost tenen les retransmissions esportives?
Perdó, és que no et...
Quin cost tenen les retransmissions esportives en general, i el futbol en particular?
Sobre aquesta última, la veritat és que no et voldria mentir i ara no tinc, la veritat és que no tinc la dada, però sí que et puc dir que les retransmissions esportives són el tipus de televisió en directe més cara de totes, val? Perquè requereixen un desplegament de mitjans, no només tècnics, sinó també humans, que no hi ha cap altre esdeveniment que a dia d'avui requereixi. O si més no, no tant que requereixi, sinó que se li dediqui, no? Potser, no sé, la retransmissió d'una òpera també estaria bé fer-la amb tots aquests recursos, però els directius de torn consideren que no és necessari, no? En canvi, amb el futbol, com que genera molts ingressos, doncs sí que és necessari i s'hi dediquen moltíssims recursos. Em sap greu no poder-te quantificar exactament si estem parlant de, no sé, de 500.000 euros per retransmissió, de 300.000... La veritat és que no t'ho vull dir perquè no tinc la dada exacta, però sí que has de saber això, que de totes les retransmissions d'esdeveniments en directe, evidentment, de bon tros és la més cara. I d'això altre que deies de si podrem estar també dins dels partits, fa uns anys es va fer ja alguna experiència, que evidentment no té res a veure, però que ja... O sigui, al final acabem arribant a les coses... perquè algú se li posa al cap una idea i llavors tots comencem a avançar en aquell sentit. No? I t'ho dic perquè algú fa uns anys ja se li va posar al cap la idea aquesta d'intentar que l'espectador tingués més punts de vista en les retransmissions esportives que els que estrictament donen les càmeres convencionals. No? Les que hi ha alguna plataforma d'aquestes de pagament, em sembla que era el Canal Plus, que va afegir per alguns dels seus socis, els que pagaven una quota extra, la possibilitat de, a través del comandament a distància, ser ells els que fessin la realització del partit. O sigui, tu no havies d'estar pendent de la imatge que et donava la tele, sinó que tu tenies totes les càmeres del camp a la teva disposició i eres tu amb qui, amb el comandament, anava jugant amb les càmeres. De manera que si tu et feies passar la il·lusió estar al córner, doncs podies estar veient la càmera del córner tota l'estona. Això, evidentment, t'ho estic dient en una època en què això era el que la tecnologia permetia com a cosa fora de lloc. O sigui, això ja era una passada en aquell moment. Ara, evidentment, encara no ho podem fer, però estic segur que d'alguna manera, igual que aconseguirem aquesta interacció amb les imatges de les pel·lícules, de les sèries, dels documentals, en algun moment segur que també s'aconseguirà la interacció amb l'esport. Evidentment no podrem jugar amb els jugadors, però sí que podem tenir una experiència molt propera a ser al camp i estar al costat del jugador, cosa que ara, de moment, encara no és possible.
Alguna altra consulta? Doncs donarem per acabada la conferència d'aquesta tarda. Moltes gràcies.
No, és que em vau dir que o la podíeu fer vosaltres
sí,
o l'enviava jo.
Sí, vas dir que
l'enviaves
tu.
Ah, sí. Vale, doncs ja va.